a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja estem parlant-te des de Lleida. Estem molt pendents del temps, especialment després d'aquest drama que es viu al País Valencià a causa de les intenses pluges de la Dana, allò que abans coneixíem com la gota fria, i que poca broma, que de moment ja han provocat la mort de 51 persones, a part de tot el tema material, que només que hi hagi una pèrdua humana, doncs evidentment passa a segon pla. Tot això segons dades d'ara i temporals que transmet la Generalitat Valenciana. Dic temporals perquè hi ha molts desapareguts i encara hi ha molta aigua i molt fang i molt de tot. Els equips d'emergència que han treballat tota la nit, aquestes coses que sempre passen amb poca llum, si t'hi fixes, al vespre, nit. No sé si sempre ho diem, però no sé si sempre, però aquesta és la sensació. Doncs han treballat a llocs molt concrets, com a Paiporta i a Torrent, on s'han trobat diverses víctimes mortals, i aquest matí el sistema d'alerta és alerta, ha enviat avisos als mòbils per evitar els desplaçaments per carretera. També ho ha dit la Generalitat Valenciana. Qui pugui, doncs que no surti, perquè tot i que potser ara no plou, igual d'aquí una estona sí, i no tenim el problema. La situació és crítica, amb acumulacions d'aigua de fins a 400 litres. I, clar, aquí el problema és... 400 litres són molts? Sí, sí, són molts. Però anem a quantificar-los. Anem a veure per què ha passat tot plegat. Aviam per què. Tampoc ho sabrem exactament, però per què? Doncs perquè han caigut molts litres amb un espai molt reduït de temps i segurament molt concentrat a certs punts on l'efecte acumulatiu, perquè clar, no és l'aigua que et plou al teu municipi, és que a la millor uns quilòmetres més amunt també està plovent i el riu que passa per allí la va acumulant més la que t'està plovent a sobre, doncs aquest efecte acumulatiu i sobretot aquesta tremenda pluja amb tan poc temps fa que les previsions siguin impossibles. O sigui, les previsions d'aquestes magnituds costen molt de fer. Ho dic perquè quan passen aquestes històries tothom busquem... Però a veure, aquí el culpable qui és? En qui li hem de carregar el mort? El que no va avisar, el que no va dir... Bueno, aviam, és que la part meteorològica encara es base en una predicció i després del temps també fa el que li dona la gana. Mira, per parlar d'això avui, no li tocava, però li he demanat a veure si ens podia acompanyar l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Clar, aviam, la previsió de que plovia ja la teníem clara, però que després faci aquestes descàrregues d'aigua tan concretes, sí, tan sí, voluminoses, clar, en tan poc temps, és molt difícil.
Sí, perquè es donen moltes circumstàncies alhora. És a dir, una baixa, què vol dir? La famosa gota freda, vol dir que havia molt aire fred, 40-50 graus sota zero, amb molta alçada, 16-17 quilòmetres, un gruix tremendo, uns vents de llevant en un mar més càlid que fa dècades, que impacten contra el relleu, és un altre factor important contra el relleu, i va ploure a l'interior de València, no tant a la costa, i aquest interior... aquestes zones més muntanyes que no tenen per què ser molt altes, 500 a 1.000 o 1.500 metres d'alçada, va ploure molt i molt i va arrossegar tot cap avall. D'ahir que molts llocs que no li havia plogut tant, pues, vamos, ara recordo Requena, unes xifres... Jo quan l'he vist anava per 300 i pico, pues, claro, baixen cap avall i arrossegant tot el que s'emporta.
La part acumulativa, evidentment.
El relleu forma una part, la dana... També el problema és precisar els llocs. Clar. Com veus el mapa d'on ha plogut molt, des de llavors, abans seria imprevisible sapiguer-lo, perquè era com una mena de coliflor, com si fos un gelat de cucurutxo, que una part fina a baix i una part més grossuda cap a l'interior, i llavors més amunt i més avall, doncs pues ja no. I claro, precisió, avui en dia aquesta precisió és impossible. Poden agafar un àrea molt gran, la previsió, i llavors l'única manera de visar no pot ser penjar-lo en una web.
No.
Té que ser un avís de pitido al mòbil.
Clar, és que això ja ho tenim implementat, teòricament.
I estos que ja se fan... Jo trobo que n'hi ha assajos, per risc químic i per altres risc...
S'estan fent les proves, per tant, fes-lo anar.
És evident que passa algo i has de deixar tot el que estàs fent i ficar-te a bon recaudo. Després t'han d'explicar per què...
Això tens tota la raó.
I això s'haurien de fer simulacres i...
No, però ja s'estan fent, d'això.
Alguna vegada n'hi hauria vist i no passaria res.
Ja.
I llavors la gent s'emprenya i, bueno, vull dir que les coses no són tan fàcils.
Armando...
I han agafat un munt de gent voltant, les carreteres, lo del tornado també, és molt excepcional, però molt, molt. Jo, veure camions tombats, i no uns pocs, sinó uns quants, forma un col·lapso general i...
Les imatges,
sí. El nivell, suren els cotxes i veus quina massija de cotxes.
Sí, no. Ahí veus alguna foto o alguna que m'has enviat tu que queda unido. Bueno, això ja ha passat. Armando Álvarez, ara et pregunto per avui i ja a les nostres comarques, per avui i els propers dies, és a dir, això ens arribarà o no?
Com tenim molta psicosis, pues continuaran els xafes i tempestes, també a Catalunya, ha d'arribar encara una tongadeta tant avui, vespre, nit, i demà, però d'una manera inconexa, no generalitzada, i per suposat, amb aquestes intensitats, no. El xàfec i tempesta que ha caigut ara entre les 11 i quart, 11:30, ha deixat a Lleida 5 litres, i on més ha deixat...
En 5 minuts.
12, més, 15, però bueno, 12 litres al Gerri i 11 a Vilanova de Segrià. I l'únic lloc de Catalunya que ha plogut moltíssim és als ports de Tortosa-Beseit, 74. És l'únic lloc que ha plogut aquesta zona, que és la que està en més perill avui de que pogués ploure molt, al sud de Tarragona. Però durant el dia poden arribar tempestes de la Mediterrània cap a dins, i ara n'hi ha una molt a prop d'entrar al Barcelonès, precisament, i poden estar, sí, tempestes que van i venen, però no com la d'ahir, que a més tenia el factor que va ser estàtica. Va estar molt...
Sí, va estar molt quieta. Plovent
torrencialment. Sí. Bueno, es va conjuntar tota la...
Armando, fem una cosa, com que divendres és festiu, demà et torno a trucar.
Sí.
A parlar.
Sí que tot
tenim.
Va de baixa,
vale.
Però a poc a poc. És a dir, encara això de... I amb la humitat que n'hi ha a terra, a poc que en calmi, boires.
Bueno.
Però sí que el pont es veu, bueno, com tens més tranquil, però encara podrien arribar algunes pluies de cara al dia 1.
Demà m'ho expliques, això. Demà m'ho expliques. Armando, una abraçada, gràcies.
Igualment, a tots. Adéu, fins demà.
Demà ja, perquè clar, això en 24 hores canvia, demà ja parlem del cap de setmana llarg, que és veritat, el tenim aquí. És que demà és castanyada, demà a la tarda, divendres és tot sense festiu, i qui pot... Doncs, mira, allargue. Abans de parlar de llibres, t'he d'explicar la nostra notícia econòmica del dia i, malauradament, poden no ser bones notícies. I és que, finalment, la Comissió Europea ha aprovat avui la imposició de nous aranzels als cotxes elèctrics fabricats a la Xina després que les negociacions amb el govern xinès hagin acabat sense acord. Segons queda detallat en una decisió publicada per l'executiu, doncs s'aplicarà ja aquest gravem, que els tants percents són diferents, depenent de les marques, però és que, que això entra en vigor ja. Es publicarà i es notarà l'increment al preu dels vehicles. Veurem com reacciona Xina, perquè ja sabeu que aquesta notícia te l'explico, perquè en el seu moment ja vam dir que la Xina el que va fer és dir, escolta, aquesta carn que estem important, entre d'altres llocs d'Espanya, ens l'haurem de mirar. I, per tant, per això és la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974 47 14 38.
pub musical Los Santi, en la zona alta de Lleida. Y en su segundo aniversario, te sigue ofreciendo la mejor música con todas sus tendencias. Despierta tu vena artística con un espectacular karaoke, dos pantallas y cuatro micrófonos. También fiestas de aniversario en un magnífico ambiente. Abierto noches de martes a domingo desde las 9:30. Descubre el pub musical Los Santi en Torres de Sanuy 5, cerca de Ricardo Viñes.
El dilluns 4 de novembre, Mundo Deportivo celebra quarta gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Bimbo, Dazón, Renfe, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
Lleida. I ara sí que hem de parlar de llibres, hem de parlar, hem decidit tota aquesta temporada també parlar de llibres, de la lectura. La setmana passada em vaig animar fent un speech jo sol aquí dels hàbits de lectura, però és veritat que la lectura, i això està confirmat, insisteixo, que això ja ho vam parlar la setmana passada, aporta més beneficis a mig i llarg plaç a la salut general i sobretot a la del nostre cervell, que no pas problemes. Per tant, escolta, és un hàbit relativament assequible i barat. Llegir, pots llegir, escolta, a la biblioteca. És gratuït, totalment, tens mils i mils de llibres. Sempre en trobaràs algun que s'adecui als teus gustos. Bé, tot això sempre per acabar presentant-la a l'Anabel Ramos. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
L'Anabel Ramos ja sabeu que és bibliotecària, està a la Biblioteca Pública de Lleida. Si pugeu a la primera planta i pregunteu per ella, doncs, sobretot dieu-li, és que ho he escoltat a la ràdio, que li farà il·lusió. Però, a més, si vosaltres o ja sou lectores o lectors o voleu començar i no sabeu per on, o si ja éreu lectores o lectors, no sabeu per on seguir, doncs li pregunteu. Escolta, què em proposes? I ja està, et farà dues o tres preguntes i d'allí dues o tres propostes. I a partir d'aquí vosaltres ja seguiu. Escolta, que la setmana passada parlàvem, ja he rebut algun missatge d'aquest tema, del tema de l'adolescència, que si baixa les ganes de la lectura o la pràctica de la lectura. I jo et deia, dic, home, n'hi ha que sí, que hi són. I tu em vas dir, bueno, però són que ja venen d'etapes anteriors. A tu quan se't va despertar el tema de la lectura?
Jo des de la infància, des de petita.
Tu ets
jo encara no sabia llegir.
Del que ja venies,
eh? I ja volia saber lo que deia.
Però aquí què hi posa?
Sí. A més, a mon pare sempre li deia, aquí qui diu? Ell s'asseia amb un llibre i jo m'asseia al costat i aquí qui diu? Aquí qui diu? I estava tota l'estona així. Que vull dir que jo llegia ja des de he tingut sempre curiositat des de petita.
Bueno, està molt bé. Amb gats és un problema, no? Segons diuen, la curiositat mató el gato, però
sí. amb la lectura no.
Amb humans és molt bo ser curiós,
Amb la lectura no hi ha problema. Pot ser tota la curiosa que vulguis.
Molt bé, doncs, bueno, dit això, a poc anirem coneixent a l'Anabel a fons. Jo li pregunto, quan estem aquí en directe, dic, si tu no vols, ja sap fer-ho.
Coses es puc explicar.
Sí, però quan l'Anabel no li interessa em diu qualsevol frase de canviant de tema i jo llavors ja ho capto, però no és el cas. Bueno, escolta, la setmana passada parlàvem d'una escriptora que es diu Han Kang, que és de Corea del Sud, que és Premi Nobel de Literatura d'aquest 2024, que és la primera surcoreana i la primera dona asiàtica en obtenir aquest guardó. Uh-huh. I parlàvem d'un llibre, La vegetariana,
sí,
que insisteixo, com tots els que ens parlarà l'Anabel, els teniu a la Biblioteca Pública de Lleida, que per cert, La vegetariana, o sigui, li han donat el Premi Nobel ara, el 2024, el llibre que ens vas recomanar la setmana passada és del 2007.
Sí, però aquí es va publicar 2007, en català i en castellà més tard.
Clar,
sí.
Quan ella el va publicar a Corea, sí. Aquí suposo que va tardar un temps,
sí.
Però vull dir que és un llibre que ja ve de lluny, que té el seu recorregut.
Sí, potser aquí no sé si es va publicar el 2015, 2017, o potser una miqueta més tard.
Bueno. Uh-huh. Molt bé, ja vam dir que faríem dos programes amb la Han Kang. Avui, a quin llibre ens n'anem?
Avui et porto Actes humans.
Uh-huh.
Actes humans és totalment diferent de La vegetariana. La vegetariana és un llibre molt més introspectiu, parla molt més de com se sent aquesta persona i tot el que l'envolta, no? I aquesta és diferent, però igualment molt, molt potent, perquè se centra en uns esdeveniments que van ocórrer a Corea del Sud l'any 1980, i és la massacre de Gwangju, que és precisament on va néixer l'autora. És a dir, que aquesta novel·la és una novel·la, però està basada en fets reals. Aquesta revolta que va haver l'any 1980, el govern va reprimir brutalment una manifestació estudiantil deixant centenars de morts. I llavors ella agafa aquest fet i el transforma en una novel·la amb un protagonista que es diu Dong Ho, que és un adolescent que busca el cos del seu amic enmig de l'escenari de mort i de caos. A partir d'aquí, la novel·la ja es va desenvolupant a través de diferents perspectives, no? Dels familiars de les víctimes, dels supervivents i fins i tot dels morts. És una novel·la coral, plena de veus que es van barrejant per construir aquest relat, no? Sobre la violència, sobre el dolor i sobre la memòria. Mm-hmm. Una dels aspectes potser més interessants d'Actes Humans és com tracta el trauma col·lectiu de tot un país davant d'un fet tan, tan tràgic que va commocionar no només el país, sinó que també va arribar a veus de tot el món. Mm-hmm. Perquè no només parla de la brutalitat física, que també, sinó de com aquesta violència deixa marques a les vides de les persones que la pateixen. No? Han Kang sap transmetre aquest pes de la història i com aquest pes de la història es converteix en una cicatriu que no es pot curar del tot. De fet, això passa a totes les guerres, incidents i desgràcies o destrosses que hi ha al món, que estan causades, a més per la mà humana, no?
Sí. Aquí sí que no li podem donar la culpa.
No.
És que ha passat, és que...
No, va ser un terratrèmol,
no va ser un... Ho provoquem
nosaltres
i punt. Sí. I a més, hi ha aquella frase tòpica, però que no per això deixa de ser certa, amb una... Diu, escolta, és que amb una guerra, qui guanya? No guanya mai ningú. És curiós, si ho analitzes bé...
Hi ha molts perdedors.
Diu, amb una guerra, qui guanya? Ningú.
Hi ha molts perdedors.
O sigui, a la que engegues una guerra, ja saps que tothom perdrà. Tothom, tots els bandos. Després t'ho vendran, que uns guanyen, els altres perden, el que vulguis, però acabem perdent tots. No ho hem après? No hem après res?
No.
Estem al segle XXI, 2024, tenim un munt de guerres en marxa. I el curiós de tot és que ens cansem d'elles. És a dir, tenen un focus mediàtic important, com per exemple la d'Ucraïna, la d'Israel i tot, però aquestes dic com les més properes o les darreres, no? Però el focus mediàtic acaba desapareixent també. No és que la guerra, és que Ucraïna acaba la guerra, no, però no. Ja no és notícia.
Ja no és notícia, ja ens estem acostumant, no?
Sí,
ja sabem que allà passa això.
Segueix sabent això, i sí. A l'Àfrica n'hi ha d'altres, sí. I hi ha d'altres punts del món, eh?
Sí.
No sé. Bueno, si sapiguéssim com arreglar-ho, ja haguéssim donat la recepta. No sabem com arreglar-ho, de moment.
No.
Molt bé, doncs, actes humans.
Actes humans.
Està en català, també?
Està en català i en castellà, sí.
Molt bé.
És una crítica al poder i a la impunitat. I també com la memòria històrica és manipulada, no? Per afavorir amb uns glorificar uns i esborrar les víctimes,
sí,
normalment.
Totalment d'acord.
Està molt bé. Tant aquesta com la de la setmana passada són dues novel·les molt colpidores.
Han Kang, ja saps, que és la persona que ha guanyat el Nobel de Literatura d'aquest 2024, una dona de Corea del Sud. Estava llegint que diu que un dels llibres que la van influenciar de petita, ja que parlàvem de la setmana passada i aquest, de com començar el tema de la lectura, doncs va ser un llibre que portava per títol Los hermanos corazón de león, de la Astrid Lindberg, que és la creadora de la Pipi Calzas Largas.
Sí, sí, sí.
Pues diu que llegia una i una altra vegada aquest llibre i que li agradava molt. Bueno, suposo que la manera d'escriure i això la va acabar influenciant també amb el que és ella ara. És bonic també conèixer, per això moltes vegades que a la Biblioteca Pública de Lleida feu les trobades amb o quan una escriptora o un escriptor ve i ens explica quins són els seus 10 llibres de capçalera, És maco veure també d'on vas recollint una mica d'influències. A vegades sí. És... Ui, no ho hagués dit mai.
Sí.
Això ho seguiu fent a la Biblioteca
sí.
Pública.
Sí.
Molt bé. Anabel Ramos, a Llibrera't. Escolta, demà és la castanyada.
Vaja.
Castanyada, eh?
Castanyada.
No, històries
d'aquestes... Castanyes, moniatos i panillets.
Això. I, bueno, mira, si voleu després home, fer de... por o alguna història sí. d'aquestes... Mai ho he acabat d'entendre, però bueno, aquí és castanyada.
S'ha de fer.
Ens ho podem passar molt bé.
S'ha de fer tot.
Una abraçada, que vagi bé la castanyada.
Gràcies, igualment. Adéu.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies des de la meitat de la setmana, camí cap a la una de la tarda, i ho fem, ja saps, des de l'Info COPE Lleida amb aquell objectiu, que aquestes noves tecnologies no ens suposin un mal de cap. Al contrari, que les puguem aprofitar al nostre dia a dia i que les entenguem, sobretot, perquè no es tracta de... apreta aquest botó. No, hem de saber què passa quan apretem aquell botó, i això t'ho expliquen doncs, els nostres experts. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, què tal?
Bé, Jaume, amb aquesta premissa, que és la de la que arrosseguem des de fa temporades i temporades, de què parlarem avui?
Doncs vinga, va, perquè avui espai pràcticament monopolitzat per la IA, aquesta intel·ligència artificial que últimament la tenim a tot arreu, fins a la sopa, vull dir, una miqueta. I parlant de menú, doncs què tenim? Doncs Google, que també amb la seva IA pot prendre el control del nostre PC. Ull. Apple Intelligence, finalment, ja el tenim més a prop a Espanya i per la resta del món, doncs, a partir ja d'ahir, doncs, ja el podien fer anar. Nous iMacs o iMacs amb el nou chip M4. I també rumor. Ja per principis del 2025 es veu que ja tindrem aquest iPhone SE. Fa dies que se'n parle, però encara no...
A mi m'hace gràcia, l'iPhone SE és el barato, no?
Sí. Bueno, sí que tothom...
És el més barato, correcte, sí. Però no és barato.
Entre parèntesis sempre posen l'iPhone barato, no? Però de barat, res. I per acabar, Meta està desenvolupant el seu cercador per WhatsApp, també amb intel·ligència artificial, per no dependre de Google i aquestes coses, perquè no... No vol perdre, doncs, la carrera de la cursa aquesta dels cercadors. I com podeu veure, doncs, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia freak. I per començar, sempre tenim aquest record on David Casero ens explica l'efemèride. Fins en quin any viatgem avui, David?
Pues mirar, hoy nos vamos a ir una fecha cercana, ya que tal día como hoy, pero de 1970, un 30 de octubre, un señor llamado Niklaus Wirth enviaba a la revista Acta Informática el primer artículo sobre el lenguaje de programación Pascal.
El Pascal, vaya.
Pascal, fue el primero así que conocimos un poquito más. Recordemos rápidamente que hasta llegar a Pascal ya habían surgido tres lenguajes importantes que marcaron hitos en la historia, en el 52, en el 57 y en el 68, los cuales, bueno, iban sentando pequeñas bases, ¿no? Hasta el último del 68 que sentó las bases de una programación estructurada. Pero Pascal trajo consigo algo único, que fue la capacidad de definir tipos de datos complejos. Es decir, ¿qué significa esto? Bueno, pues esto significa que podían hacer estructuras dinámicas como listas, árboles y la primera vez que vimos gráficos. Uh-huh. En 1970 Pascal hizo esta innovación, ¿no? Que no solo aportó la flexibilidad, sino que marcó un punto de inflexión en lo que había en la programación hasta ahora, influenciando a casi todos los lenguajes que tenemos modernos, ¿no? Ya pudiendo coger, comparar datos, hacer lo que llamamos tablas dinámicas, bueno, pues esas cosas, ese punto de inflexión y esa partida hacia los gráficos y demás, comenzaron el 30 de noviembre de 1970. Y como cada semana, un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1970 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu que si és dimecres al migdia i estem aquí, a Copelleida, ara els friquis, tequis, els teniu en antena. I ara que comença, Ricard?
La tertúlia Freak.
Doncs vinga, va, que avui directament passem a la tertúlia perquè temes en tenim. I això sí, tots relacionats amb aquesta IA, no? I comencem pel començament,
has
no?
Has vist que has anat desplaçant la seguretat per la intel·ligència artificial?
Bé, és, no, a ver, és que si hablas de seguridad, la inteligencia artificial no tiene cabida.
Però fixeu-vos que fa dos anys...
Parlàvem
molt de seguretat. L'any passat ja va començar a ser un mix, més o menys. Ja va entrar molt el ChatGPT,
això és el grau d'importància
que portem
de cada...
tota la vida amb la intel·ligència artificial i portem... El David Cassons ho va recordar i jo vaig flipar, la veritat. Portem un any i poc amb el ChatGPT. I ara l'hem desplaçat totalment. I el tema de la intel·ligència artificial, insisteixo, és un tema tan important i que creix tan ràpid i tan descontrolat que tornarem a parlar de la seguretat, però ja, Jaume, segur.
Però tot va combinant, no? Perquè gràcies a la intel·ligència artificial, els hackers poden fer millor el que són els virus per entrar-nos a casa nostra. Vull dir, al final són eines que les podem...
I l'enginyeria social també.
Sí, són eines que al final les podem utilitzar pel nostre dia a dia i si un les utilitza per fer el mal, doncs també les han d'estar allí, no? Vull dir, però bueno, al final...
Sí, l'únic que ja no hará falta atacar-nos a nosotros, sinó ahora tienen que redirigir todas sus fuerzas a atacar las IAs directamente. Sí. Y con eso porque... La noticia del día. Google podrá tomar el control de tu PC para hacer exactamente lo que pidas. O Google tomará el control de tu PC para hacer lo que él te diga que tienes que hacer, ¿no?
¿Això és un avantatge o no és un avantatge?
No, no, però el que diu el David Casero, vale, la intel·ligència de Google pot prendre el control del teu ordinador per fer teòricament el que tu dius que vols fer, però imagina't que no, que aquesta intel·ligència artificial l'està manant. No tú, la está manando una otra persona.
Por cuarta semana consecutiva, de verdad, pues Skynet. Y a todos los jóvenes que nos escuchen, que no hayan visto Terminator, que la miren, sí. Aunque les parezca un poco, ostras...
La 1 y la 2.
Está hecha como... parece antigua. Sí, es antigua. Pero es que aquí estamos. A ver, yo creo que es algo inquietante, ¿no? Es decir, es un poco inquietante. Cierto es que ahora mismo es una tecnología la cual es lenta, por así decir, a lo que estamos acostumbrados de toca y responde o toca, contesta y que en 4 segundos te haga una imagen o te haga un vídeo de 1 minuto y demás. Hoy día, bueno, pues es algo que, claro, simplemente abriendo lo que quiere Google es abriendo el navegador y solicitándole hacer algo. Y cuando digo algo es, ay, tengo aquí un cuadro de texto y 20 imágenes, hazme una presentación para ver qué, o yo qué sé, oye, ¿cómo me puedo planificar estas vacaciones que me voy a ir a este lugar y quiero ir a ver una puesta de sol, quiero ir a ver las estrellas de no sé qué, quiero estar 8 horas en una playa de no sé cuántos? Él simplemente cogiendo toda la información, tanto que tienes en tu PC como la que existe en Internet y a la cual tiene acceso Google como buscador y navegador principal a día de hoy, bueno, pues al final te va a poder hacer lo que tú quieras, una presentación abriendo recursos de tu ordenador o planificándote 5, 6, 7 días de vacaciones diciéndote, mira, pues a tal hora te levantas, te vas aquí, desayunas aquí de desayunar te vas a esta playa, de aquí sales a esta hora y vas allí y luego acabas aquí viendo una puesta de sol, ¿no? Pongo ejemplos muy cotidianos y muy del día a día, que creo que es lo que nos da, ¿no? Pero este proyecto...
Pero para aquestes persones que no sabem traure el suc, o, ostres, volem que ens faci això al PC, sabem que ho pot fer, però no sé com dir-li, per aquí ens pot anar molt bé.
Correcto, pero fijaros de lo que estamos hablando. Es decir, seguridad personal, oiga, ponga una alarma en casa si se va de vacaciones y no diga en las redes sociales que está de vacaciones, a ver si los cacos van a ir a robar. Bueno, pero si es que ahora estas inteligencias artificiales, es decir, las tecnológicas que ya tienen un montón de datos nuestros, los tendrán todos. Es más, ¿quién no dice que por detrás no haya una venta de la parte de publicidad de Google, claro, que es donde más ingresa para llevarme a X restaurante, a X sitio a hacer esto o a X sitio a pagar lo otro? Bueno, mira, o incluso decirme que el mejor coche que puedo alquilar es este en este sitio. Es decir, ya, ¿qué estamos haciendo? ¿Le estamos pidiendo nosotros o nos está sugiriendo él qué es lo que tenemos que hacer?
Al que digo el David Casero, le sumo a que gracias a la inteligencia artificial l'ús de Google com a buscador baixarà dràsticament, baixarà moltíssim. És a dir, jo conec ja molta gent que ja no va a Google a buscar, sinó que li pregunta a ChatGPT, o a Perplexity, o a qualsevol altra d'aquestes. Per tant, el negoci l'ha de redirigir, perquè el seu gran negoci era el buscador de Google. Per tant, no és tan descabellat, això que apuntava el David Casero.
Sí, però jo en aquestes empreses grans les veig sèries.
Sí, però la lletra petita
seria,
no
sí, però una cosa
mai.
És ser seria y otra es hacer negocio. Al final, todas lo que quieren es hacer negocio.
Sí, correcte. Pero, Google, pero ¿qué pagues tú per tenir, per fer-les anar? ¿Qué pagues tú per fer-les anar?
No, si el tema es quién paga detrás. Pero
llavors,
bueno, mira.
Llavors la moneda de canvi.
La ley europea obligó a Google a poner, señores, los primeros datos que me estás dando de las búsquedas tienes que decirme que son patrocinados o anuncios. Patrocinado es el que más paga y anuncio es el que paga después. Es decir, lo primero que nos aparece como patrocinado tal no es que Google nos diga que es lo mejor y lo más buscado, sino que esos pagan por estar ahí. Lo siguiente que hizo Google para que no tuviéramos que pasar páginas es que si en la primera página nos aparecían 25 resultados y ya teníamos que darle un clic a la página 2, cosa que no hacía más del 3% de los usuarios, ahora ya nos hace casi un rol sin fin, donde nos da hasta 1000 de ellas, ¿vale? 1000 direcciones y 1000 sitios web diferentes hasta que le tenemos que dar a la página 2. Es decir, ya nadie le da a la página 2. Y esto al final es para aumentar su ranking de pago, su ranking de palabras de búsqueda. Al final Google es una empresa que gana muchísimo dinero con cada una de las aplicaciones. Y aquí estábamos hablando de Chrome con YouTube. Ya lo habéis visto igual hace 3 semanas que hablábamos, que es la única herramienta de Internet que está multiplicando año tras año por 4 y por 5 los ingresos en publicidad.
David, entonces, les estem utilitzant, les estem utilitzant, no ens estan costant ni un duro, l'únic que ens costen és donar-li les nostres dades.
Sí, jo l'únic...
Llavors, una de dos, és que jo quan vaig a la botiga, dic, mira, m'emporto això i a canvi té les meves dades. Me diuen, no, a canvi donem uns diners.
Sí, bueno, pero tú vas, miras, eliges, ves qué es lo que hay, ves que no es lo que hay. Aquí todo es sugerido. Perdóname, todo el mundo, el consumo hoy día es sugerido. Me he comprado esto porque me encanta. Bueno, te encanta o con tu perfil te han hecho que te encante este producto o este servicio o este tal. Es decir, todo es sugerido. Entonces, yo lo único que digo es, mirad, del cambio de ir con un mapa de carreteras a ir con Google Maps, hay a veces que... Por supuesto que es mucho más sencillo y más fácil ir con Google Maps, ¿vale? Que con un mapa de carreteras. Pero bueno, ahí ocurre diariamente en miles de millones de viajes que nos encontramos con calles sin salida, con huertos, con unos caminos de, por Dios, ¿ustedes por dónde van? No es que me ha dicho Google que es el más rápido, el más corto. Por Dios, venga, que es va. Que está atravesando mi finca. Es que eso pasa todos los días.
Sí. Ens hem quedat tan callats aquí amb les nostres dades.
Bueno, és la intel·ligència artificial. La de Google, però...
Ja tenim aquí la...
Microsoft amb els seus ordinadors hi va incorporar aquesta intel·ligència artificial, que també treballa sobre el teu ordinador, i Apple Intelligence ve a ser una cosa similar amb les teves dades i el teu ordinador, tot i que Apple ens diu que, tranquils, que tot això funciona en local.
Vinga, va, que ja tenim aquí l'Apple Intelligence a la resta
del
món.
Bueno, això és una bona notícia.
I a Espanya ja ven a prop.
Bueno, fijaros que la setmana passada ja hablábamos, oye, sí. Pues si és una intel·ligència artificial, la última en llegar, y es el único que dice, señores, yo no les tengo que enviar una carta para decirle que voy a cumplir todos estos requisitos, sino que tengan ustedes acceso a mis servidores con permiso de auditoría y audítenlos ustedes y verán dónde estoy manejando la información, ¿no? Bueno, pues parece que Apple Intelligence ya lo tenemos aquí y ya lo tenemos en inglés, ya lo tenemos en nuestros Mac. Para ello y para disfrutarlo solo tenemos que cambiar nuestro ordenador de idioma.
Y el iPhone amb el nou iOS, el 18.1.
Allí ya nos vamos a abril. Y además en tenerlo en español, a abril. En abril del año que viene,
sí, pero
para la primavera,
pero
se supone que ya tenemos aquí Apple Intelligence abierto para los equipos que sean compatibles.
El que volia explicar és que el del que ha canviat de la setmana passada ara és que la setmana passada eren rumors, tendències, parece ser,
i canviar ara... I era lluny.
Ara està confirmat que la Unió Europea ha dit que vale, ok, que sí, suposo que alguns canvis o alguna història hauran de fer, i que arribarà a l'actualització 18.2, crec, o 18.3, i a la 18.4 arribarà en espanyol. Y a España. Y eso se prevé que será la primavera.
Exacto, ahora tenemos la 18.1 para descargar sí. Desde hoy, desde ayer, pues llegará con la 18.4.
¿Arribará juntamente amb l'iPhone SE?
Pues no lo sé. Para eso precisamente el iPhone SE lo han vitaminado tantísimo poniendo el chip que lleva el iPhone 15.
De unido
para
chip, que, ¿eh?
Claro, bueno, pues poner el chip del iPhone 15 precisamente para que ya todos los equipos tengan Apple Intelligence. Es
que
más,
eso, ¿eh?
Estamos en la semana de la manzanita en el cual se están lanzando productos diariamente, Mac Minis,
el iMac, sí.
Tal, que ya tienen un procesador M4.
Sí, mira, amb tot
maravilla.
Això tots han pujat a l'M4 i 16 de RAM.
Exacto, mínimo 16 de RAM. Y es precisamente por este tema de Apple Intelligence. Es decir, precisamente es para poder soportar esa capacidad de computación de datos on home. Es decir, no online saliendo fuera en los servidores, sino que siempre que los recursos y toda la información que pidan sea de tu ordenador, esa inteligencia artificial trabaje dentro de tu ordenador o dentro de tu smartphone o dentro de tu iPad y no tenga que salir al exterior, cosa que es una función de seguridad. Uh-huh. Y ahí sí que podemos hablar de seguridad y de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ocurre? Que saldrán los detractores de sí, sí, pero esto hace lo que Apple dice y punto. Correcto, porque no pueden dar acceso a terceros. Igualmente que Apple Intelligence nos va a aportar una cosa muy buena y es que todo el mundo que tenga un equipo compatible con Apple Intelligence no hace falta que pague una licencia de ChatGPT 4 en este caso. ¿Por qué? Porque ya viene integrado dentro del sistema y Apple es el que ha llegado a un convenio con ChatGPT para pagarle por esos usuarios, que ahora mismo hay mucha gente que ya lo está utilizando para un montón de cosas y le merece la pena pagar esa cuota de ChatGPT.
Serà un abans i un després d'Apple per el tema de l'Apple Intelligence, perquè veiem que tots els dispositius estan augmentant amb el chip, estan augmentant amb el hardware, estan augmentant amb la memòria, res a veure el que hi havia fins ara, que anaven amb poca memòria.
I les aplicacions també s'actualitzaran totes.
En el Mobile World Congress d'este any, viendo todas las aplicaciones de IA y demás aplicadas en todo tipo de tecnologías, ya lo teníamos claro, es decir, estamos frente a una revolución industrial, llamémosle, hacia otra revolución en la cual lo que estamos cambiando es la forma de interactuar con todos nuestros equipos conectados. Y eso es muy heavy. Es como inventar un lenguaje, inventar un idioma, inventar una interactuación. Es decir, estamos reinventando lo que era el concepto nuestro de navegar por Internet. Uh-huh. A usar un equipo, a que llegara un smartphone que si no estaba conectado a internet era no te lo compres, tíralo a la basura, ¿no? A que a día de hoy toda esta interactuación con todo, con la tele, con la casa, con los electrodomésticos, con el ordenador, con nuestro día a día, con la forma de estudiar, con la forma de comunicarnos, todo está cambiando. Por ahora muy poquito, pero va a ser una exageración el cambio
y rápido gracias
a
internet. Estem a punt d'arribar a la una, però compte que no es torni a crear una altra esquerda digital. És a dir, la que va haver fa 20 anys, que va agafar un parell de generacions, que semblava que l'estàvem superant, ara compte que no torni a haver una altra. Acabem, Jaume, parlant d'intel·ligència artificial.
Sí, perquè Meta no vol perdre aquesta cursa de la intel·ligència
Meta
artificial.
Meta són els de Facebook,
I en aquest cas desenvoluparan un cercador amb IA per WhatsApp.
Que mirarà tots els teus chats, no?
És per competir amb el Copilot de Microsoft que ja el tenim a WhatsApp.
¿Qué es lo que te iba a decir? Están haciendo algo que ya lo tenemos desde hace días, ¿no? Con Copilot.
És brutal,
Integrado en WhatsApp.
És el chat GPT amb marca de Microsoft.
Sí.
Pero está basada en ChatGPT 4.
Que ahora mismo puede ser un contacto dentro de tu WhatsApp y directamente no tienes que abrir ninguna aplicación. Le vas preguntando a través de WhatsApp y vas interactuando con él. Y te crea imágenes y te crea tal.
Del David Casero ja ho sé, però tu, Jaume, entre la cara que estàs posant i dient sí, és brutal, vol dir que te l'has instal·lat i ho has provat,
no? Sí, media, clar que sí, només faltaria.
Hombre, aquí lo tenemos. Es nuestro amigo. Además, lo bueno es que le hablas directamente o le envías un audio y también te lo coge y te contesta. entrevista. Es que es bestial, es que no te falta escribir. Bueno. Para estos que les encantan hacer podcast en vez de audios, pues ahí le puedes dar la chapa a la máquina para que te conteste todo lo que quiera.
Habla con el asistente y después ya me harán un resumen. Molt bé, doncs hem parlat d'intel·ligència artificial, en seguirem parlant. No és que ens fem pesats o no ens fem pesats o no sabem de quins temes parlar, és que la evolució és tan forta i tan ràpida que n'hem de parlar per no crear, insisteixo, amb aquesta esquerda digital o aquesta esquerda d'intel·ligència artificial que pot haver a la societat. David Casero, com sempre, un placer.
Gràcies i bones tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
I ens plantem a la una, com et deia, sóc el Ricard Álvarez, ara arriba al migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz, estem amb temps variable, per tant, si has de sortir de casa, ull a les previsions, però endugat el paraigua i una jaqueta, i demà hi tornem des de Lleida a les 12:20.